Bé, bona tarda. Continuem aquest fòrum després de la pausa del dinar amb la continuació també de la sessió dedicada a Maria Àngels Anglada. És l'hora d'Irene Tarrés, que ens parlarà de les traces musicals en el trio de Mitilena. I Irene Tarrés és una nova aportació als estudis angladians. De fet, jo li conec sobretot l'article que va fer en aquest recull La memòria, Maria Àngels Anglada, La memòria plaent, que prové del Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada, que convocava o que convoca encara l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, i en aquest recull s'hi apleguen tots els textos sobre Maria Àngels Anglada que any rere any, durant 20 anys, hem anat escrivint a les persones que ens dediquem a difondre i a fer perdurable la memòria de Maria Àngels Anglada. Irene Tarrés hi té un treball que és un estat de la qüestió fins al moment en què vas escriure aquest text. Recorda'm quin... Fa 10 anys ja. Sí. Per tant, gairebé que avui ens podries haver fet un estat de la qüestió des de fa 10 anys fins avui. Però no és això el que va triar, sinó que amb tota la llibertat ella va decidir que volia fer això que us acabo de dir, les traces musicals en el trio de Mitilena. Irene Tarrés és sobretot poeta, sí, sobretot poeta, però és llicenciada en Filologia Catalana i dediques el teu temps a la poesia, per tant, a la creació literària, i també a ensenyar llengua i literatura catalanes a diferents instituts que has passat, però ara mateix a Banyoles, no? Per tant, ella fa que els autors seus, entre cometes, siguin llegits per els seus estudiants i siguin estimats pels seus estudiants, i així és com fa llegir Maria Àngels Anglada en les seves classes de literatura catalana a l'institut. Per tant, també ens podria parlar d'aquesta seva experiència de la recepció de la gent més jove a partir de les seves lectures obligatòries, però que en realitat són triades per ella, de Maria Àngels Anglada, que poder també es pots fer un tast. Sí,
no sé si està obert això.
Ara poder.
El que comentàvem abans amb l'Eusebi Llença, se sent bé?
Sí.
Que ella ha comentat això de la seva obra El poder del record, que era per treballar amb alumnes d'institut, les obres de Maria Àngels Anglada, doncs a mi m'ha estat molt útil aquesta publicació precisament, i abans ho comentàvem que sí que jo he intentat fer llegir almenys això, no? Intentar fer arribar les obres de Maria Àngels Anglada entre altres autors, i que a banda d'aquesta crítica que fem de com està canviant el currículum i que s'estan traient lectures obligatòries a batxillerat, però després, per una altra banda, a vegades tenim llibertat per escollir obres i jo he intentat almenys això, doncs posar-hi aquest granet de sorra. Sí que he fet llegir alumnes de quart d'ESO al Biblio d'Auschwitz i ja ha tingut bona rebuda, i el llibre de Eusebia Llença, El poder de record, ha estat molt útil perquè hi ha moltes propostes de treball i d'avaluació, etc. I ara, per exemple, això també deia doncs, Artemisia, que l'he tornat a rellegir per poder fer la ponència d'avui. M'han vingut moltes ganes de fer-la llegir també als meus alumnes de batxillerat l'any que ve, perquè és una novel·la que, com totes les d'Anglada, tenen moltes capes, es poden treballar molts temes, i aquesta banda que tenim certa llibertat això, no?, per fer propostes, sí. Però tot i així doncs, sí que seria important que Anglada ja s'establís com un cànon, sí, en la literatura catalana, no?, que fos lectura obligatòria, perquè és una autora molt interessant, això que dèiem, hi ha moltes capes, i a més és una lectura que arriba als alumnes i que els agrada normalment.
Sí. Durant anys ho va ser lectura obligatòria, amb el violí i el quadern d'Aram també, totes dues. Però ara en aquests moments ja la cosa és més complicada.
Sí.
Hi ha d'haver-hi la tria d'un intèrpret dels déus, que són els professors de literatura catalana, que facin aquesta opció. Per tant, t'agraïm molt que facis l'opció de Maria Àngels Anglada i que continuïs molts anys més fent aquesta opció. Per tant, et deixo amb aquest teu estudi sobre les traces musicals en el trio de Mitilena. Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació.
Gràcies a vosaltres. Per començar, volia agrair a la càtedra i personalment a la Maria Àngela Vilallonga i en Jaume Coll per haver-me convidat a participar en aquestes jornades. I a mi em toca encetar la segona part. Després d'haver sentit l'Eusèbia Llença, doncs espero estar en el nivell. De fet, això, si estic en el món de Maria Àngels Anglada, també és bona part gràcies a estudiosos que hi ha hagut abans, l'Eusèbia Llença, en Francesc Foguet, que m'hi han endinsat i, tot i que la coneixia com a lectora, doncs és diferent. Després ja quan t'endinses a estudiar-ho i explorar-ho. I quan em van proposar en Jaume de participar a aquestes jornades, doncs vaig pensar que el tema de la música era interessant per explorar-lo. Jo no sóc músic ni musicòloga, però sí que és un tema que m'interessa i a la Maria Àngels Anglada, doncs, com a melòmana, la música està inserida en les seves obres. I de fet tampoc hi ha molts estudis previs sobre aquesta relació entre literatura i música en l'obra d'Anglada. En aquest recull que comentava la Maria Àngela hi ha un article de Roser Guaix que parla de la música en l'obra poètica i també hi ha un estudi de Jaume Radigales de posterior del 2020 que analitza tres obres de Maria Àngels Anglada, també des del punt de vista de la música. Viola de Mora és una de les obres que analitza, però també el conte Concert inacabat i el recull Arieta. Jo he subtitulat la meva ponència Una banda sonora per a Viola de Mora, Artemisia i Billy d'Auschwitz, per centrar-me en aquestes tres novel·les que la pròpia autora va plegar sota aquest títol de ressonàncies clares. No? Com deia Jaume Madrigales va fer un estudi que parlava de la relació de la música en la literatura de Maria Àngels Anglada i ell adopta el terme de relat musical de Jean-Jacques Nathiés, que seria equiparable també al de novel·la musical. I ve a dir que hi ha unes transposicions metafòriques del motlle musical com a estructura en la narrativa, o que pot ser en un relat o en una novel·la. En aquest cas, ell parla de la novel·la Viola de More. Seguint una mica aquesta línia que ell proposa, doncs jo també faig un seguiment d'aquestes tres novel·les, sobretot resseguint, com deia, la banda sonora, és a dir, les peces musicals que van apareixent en aquestes novel·les. Pel que fa a Viola de More, bueno, l'he subtitulat de la sonata de pluja al silenci d'eco, que són les obres que obren i tanquen aquesta novel·la. Vindria a ser una novel·la fugada, segons el punt de vista de Jaume Radigales, en el sentit que adopta la forma d'una fuga com a composició musical. De fet, la metàfora ja la trobem en el títol Viola de More, que és un instrument en què hi ha unes set cordes que ressonen per simpatia o per ressonància amb les cordes fregades. I en aquesta novel·la també hi ha diverses veus que ressonen. Per començar, hi ha la novel·la del narrador, Màrius Teixidor, que vindria a ser l'alter ego de l'autora, però també és la veu del poeta Màrius Torres, tal com veiem en diversos versos que van apareixent al llarg de la novel·la. També hi ha les veus dels personatges, els músics. Virgili Stanco, el pianista, Climent Moragues, el violinista, i Gerd Danielsen, la violoncel·lista. I les veus dels seus instruments, el piano, el violí i el violoncel, respectivament. I per últim també hi ha les veus dels compositors que han influït aquests músics i les obres que van apareixent. Per tant, Viola de More, a més de ser un instrument que també és objecte de col·leccionisme per part d'un dels personatges, concretament la germà de Gerda, Henry, també és un nexe intergeneracional, intertextual, perquè aquí també hi ha un joc polifònic entre els personatges de ficció que crea Maria Àngels Anglada i els personatges de ficció que havia creat Thomas Mann. Hi ha com un diàleg també amb les novel·les Doctor Faustus i els Badenbrook de Thomas Mann, que ja anirem parlant. Segons Jaume Madrigales, la novel·la, com dèiem, és una novel·la fugada i té com diferents parts, igual que la fuga també té diferents parts, la composició musical. Hi ha un primer gran bloc, que vindria a ser el tema de la novel·la, que és el concert que s'esdevé durant la Schubertíada a l'Abadia de Vilabertran, que és un festival que es fa cada any, no?, de manera real i que Maria Àngels Anglada, doncs, hi assistia també. Aquest primer bloc, al seu torn, s'estableix o es fragmenta en diferents parts, abans del concert, primera part, mitja part, segona part i sortint del concert. El segon bloc vindria a ser el contratema, i és on hi ha les converses entre el narrador i Henry per una banda i Virgili Stanco per l'altra. Això s'esdevé a la ciutat francesa de Montpellier. I per últim, la coda vindria a ser Gerd Danielsen com a personatge, que representa que és com una descendent de Gerda Arnoldsen, que és un personatge de ficció de la novel·la Els Badenbrook de Thomas Mann. Com veiem en aquestes notes de Maria Àngels Anglada, que es poden consultar a l'arxiu de Figueres, de la biblioteca Carles Fages de Climent, l'estructura de la novel·la ja era una obsessió de l'autora des dels inicis. Aquí encara no havia posat títol a la novel·la, almenys les notes que vaig trobar jo posava Carmina cum fragmentis, per tant, cançons en fragments, i veiem que ja establia una estructura del concert, d'aquesta primera part de la novel·la. I al costat de la suite de Bach veiem els noms de Lübeck i Travemünde, i també a sota l'enigma de Gerda, que són clares referències primer als espais d'infantesa de Thomas Mann, i per tant hi ha una connexió amb aquestes novel·les d'aquest autor que ella admirava. De fet, ella ja tenia clar, a partir d'unes notes més avançades a la novel·la, que la segona peça havia de ser una suite de Bach. Es reservava la segona peça per l'aparició de Gerda, que és quan s'esdevé l'anagnòrisi per part del narrador i reconeix en aquells trets físics del personatge els trets suposadament que tenia també Gerda Arnoldsen, no? El personatge de Thomas Mann. I en canvi la primera peça, que és la sonata de Brahms, només la interpreten el pianista i el violinista. La sonata de Brahms, bueno, i abans també en l'arxiu vaig trobar que hi havia diverses notes de Maria Àngels Anglada, i va fer tota una llista de compositors que havien fet sonata a tre, perquè ella volia ser fidel segurament als tres personatges que hi havia pensat, no? I hi havia entre ells Corelli, també hi havia Haydn, Boccherini, Mozart, Beethoven. Al final va acabar escollint altres autors, però Corelli sí que el fa aparèixer al començament amb uns versos de Màrius Torres, no? La primera peça del concert és la sonata de Brahms, que també s'ha anomenat Cançó de la pluja, perquè Brahms la va acabar d'escriure en una casa arran de l'aigua, a Caríntia, i Anglada va escriure en les seves notes que quan Clara Schumann la va tocar va plorar. I és possible que el criteri a l'hora d'escollir aquesta peça fos aquest simbolisme sanador de la música, tal com aquí també es resumeix, que el narrador ho explica, i aquí destaca la interpretació del violí i del piano, i parla de la música com una trama de fils de plata, no? Amb la bellesa que caracteritza sempre la prosa de Maria Àngels Anglada. Jo a cada peça he enllaçat unes audicions que són propostes, però com que ara no tenim temps d'escoltar-les, en tot cas pel final potser podem destacar-ne alguna. Aquest detall també és constata la cura que tenia Maria Àngels Anglada a l'hora de relacionar forma i contingut, com dèiem, literatura i música, de posar l'última pàgina de la partitura de la Cançó de la pluja, no? La sonata de Brahms, al final del capítol que esmentàvem. La segona peça, com dèiem, és una suite de Bach amb una clara referència a Thomas Mann, i jo he posat aquí la interpretació de Pau Casals de l'any 1938, que és bonic d'escoltar en paral·lel a la lectura de la novel·la, perquè Pau Casals és qui va popularitzar les sis suites de Bach. I com dèiem, aquí és quan hi ha l'aparició de Gerda, d'aquest personatge que serà tan important, que hi ha aquesta doble capa, la relació amb el personatge de ficció de Thomas Mann. A l'arxiu d'Anglada també trobem aquestes notes, que també són significatives en relació a això que esmentàvem de l'estructura, la importància de l'estructura que tenia per Anglada i la gran documentació que hi havia al darrere de cada detall, no? Encara que això potser no acabés sent rellevant en la novel·la, va investigar, doncs, les sis suites de Bach, les cançons que conformaven cadascuna de les suites, etc. I també sabia Maria Àngels Anglada la importància del silenci en la música, igual que ho és en la poesia, i per això al final de la suite es crea un silenci respectuós que descriu el narrador tot citant Mozart. I aquestes cites les treu Maria Àngels Anglada d'una biografia que va llegir de Mozart en la versió francesa, però d'un autor rus, i reprodueix aquestes paraules que deia Mozart en relació al silenci que es creava després de cada interpretació de la flauta màgica. Això era la primera part del concert, i en la segona part, que si recordeu la novel·la hi ha tot el programa del concert, representa que s'interpreta una obra de Fauré i el trio número 8 en do menor de Mozart, que aquí està la clau de la novel·la. Hi ha una recerca constant del violinista Climent Moragues d'aquesta partitura perduda d'una peça suposadament inacabada de Mozart. I aquí el grau de documentació i de versemblança d'Anglada és tan gran que fa dubtar fins i tot no només els lectors sinó músics, perquè jo he preguntat a músics sobre aquesta peça i tothom dubtava, no sabien si existia o no, i realment se la va inventar, però hi ha això, com deia, un grau de documentació tan gran que realment és molt creïble. I de fet ella es va documentar a partir d'un, tal com hi ha les notes a l'arxiu, d'un pròleg de Karl Maguerre, que era un enginyer i músic alemany, que va acabar un trio de Mozart, també número 8, però en re menor. I Karl Maguerre tenia una distància temporal molt més gran que Stadler, que va ser un altre compositor que va acabar les peces de Mozart, just després de la mort del compositor i a petició de la vídua. I sembla que Stadler, tal com també Anglada posa la novel·la, es va permetre certes llicències d'acabar aquestes obres. En canvi, Maguerre és més respectuós amb l'estil del compositor i assaja d'acabar aquesta peça, no? I ell es planteja també si Mozart tenia això, altres peces per acabar. I Anglada doncs, respon aquest enigma i s'inventa un trio en do menor. Aquesta recerca que fa Climent Moragues, ella la relaciona amb la Fatuquiera de Vicenç Cuyàs, que és una obra mig oblidada en el Museu de Vilanova i la Geltrú, que se suposa que s'havia interpretat anys enrere juntament amb aquest trio de Mozart. No? Tot això dins la ficció de Maria Àngels Anglada. Per tant, els personatges estiren fils per arribar a una veritat dins la ficció, de la mateixa manera que l'autora estira fils de la veritat, de la realitat, de les dades que troba per crear la seva pròpia ficció. No? I em sembla molt interessant tot aquest joc que dèiem intertextual, polifònic que fa. Tot això venia a ser el tema de la novel·la i en el contratema, com dèiem, que passa a Montpellier, també surt una altra peça de Mozart, que és el Concert de l'Ocell. L'esmenta el pianista Virgili Stanco quan rememora la cantadissa clara i rica dels ocells de Salsia, que és el seu espai d'infantesa i el relaciona amb la llengua materna. I ell mateix es compara amb un ocellaire amb les mans al teclat quan diu que tots els ocells són aquí, només cal saber-los despertar. Les altres peces són la Passió segons Sant Joan de Bach i el Preludi Coral i Fuga de César Franck. Aquestes peces les esmenta el germà de Gerda, Henry, quan es confia al narrador, Màrius Teixidor, i li parla d'un desig incestuós que ell va descobrir que sentia vers la seva germana i del qual s'havia d'allunyar, i li diu que tothom tenim unes zones d'ombra i llum i que és difícil destriar-les. I Gerda i Hanno Badenbrook, que són els personatges de la novel·la homònima de Thomas Mann, vinien a formar part d'aquesta zona lluminosa perquè són la música, no? Representen la música. I aquí acaba també amb uns versos de Màrius Torres del poema Mozart, que diu: potser la nostra vida sigui un mal instrument, però és música viure. I la novel·la acaba amb l'Elegia d'Eco, que és el darrer fragment del plany de Faust d'Adrian Leverkühn, que és el compositor de ficció també de la novel·la Doctor Faustus de Thomas Mann. I després de la interpretació per part de Gerda, de la violoncel·lista, es fa també un altre silenci respectuós, en el qual el narrador, Màrius Teixidor, té el pensament de que cal que continuïn sorgint cançons per als homes a néixer. Aquesta idea, que és la necessària pervivència de la música com a reverberació de la memòria, també la trobem a les altres novel·les d'aquesta trilogia. Artemisia té una estructura molt més lineal, si recordeu. De fet, té 6 capítols, com els 6 preludis, com les 6 suites de Bach. I si seguim una mica l'anàlisi que hem fet a Viola d'Amore, el tema estaria relacionat amb aquesta frase que surt al començament, que diu el cambrer del bar Lesbos, a Climent Moragues, quan ha aterrat a la ciutat, i hi ha un dia plujós, així com aquests que hem tingut aquests dies, i està decebut perquè ell recordava o s'imaginava el mar Egeu tot blau. No? I el cambrer li diu: el bon temps està en el cor, no en el dia. I Climent Moragues diu que aquella frase esdevé el tema musical per ell en tota l'estada que està a Mitilena. Per tant, vindria a ser també el tema de la novel·la, la mirada des del cor. que podem entendre com una mirada d'amor, l'amor cap a l'illa, cap a la música, cap a una dona, cap al coneixement, en definitiva, l'amor a la bellesa i la veritat. I el contratema vindria a ser la mort, que el trobem, per una banda, la mort col·lectiva en els noms dels morts, els joves morts pel nazisme, i el del personal de les dones, les dues italianes, que recorden l'home estimat. També al llarg de la novel·la hi ha la composició d'una obra que és el Trio de Mitilena, que he posat en el subtítol. És una obra que representa que escriu Climent Moragues durant aquesta estada. Primer la composa en companyia d'Electra, la seva amant, i el segon moviment és quan ja recorda el retrat de Sandro Sandrino, que és el fill mort d'Artemisia. I per això el segon moviment, quan tothom l'escolta, diu que sempre hi troben una estranya tristesa. Hi ha moltes referències musicals al llarg de la novel·la, però només em centraré en dues, a més d'aquesta que acabo d'esmentar. La primera d'elles és la del quartet per la fi del temps d'Olivier Messiaen. Aquí he posat un enllaç de que la interpreta, si al final tenim temps d'escoltar-lo un fragment, el quartet Lila, que són uns músics catalans, i vaig parlar amb la violinista, es diu Ariadna Rodríguez Massafrets, i em va comentar que quan la va haver d'estudiar per interpretar-la, li va suposar una experiència vivencial i sanadora en un moment de negació del violí. I és una mica el que li passa també al protagonista, que quan toca aquesta peça, intenta estudiar-la, no es pot concentrar perquè li recorda el monument als joves morts pel nazisme que ha visitat fa poques hores amb les dues italianes. I de fet, clar, aquesta obra, el compositor la va escriure en un camp de concentració nazi, que ell també va patir el nazisme. Per tant, aquí hi ha aquesta idea que l'artista no viu d'esquena a la realitat, al món, sinó al contrari, no? La música és una via de coneixement interior, per sensibilitat, espiritualitat, i exterior, no? De coneixement, de consciència del món, que de fet és la postura que tenia Maria Àngels Anglada, no? De l'ètica i l'estètica lligades. La segona peça és el poema de l'amor i la mort d'Ernest Chausson. La primera tenia una relació molt més directa amb el passat dels personatges, amb el seu dolor, la relació amb l'Holocaust. Aquesta hi ha una relació més indirecta per la distància temporal, però també parla de la pèrdua, aquest poema, tant la lletra com la música ho transmet. I aquesta peça la interpreta Climent Moragues quan posa per la pintora Artemisia, perquè ella li ha demanat que vol fer un retrat d'ell, l'ha vist tocant el violí, i diu que li ha recordat el seu fill Sandro, no? Llavors, quan fa un retrat, ell toca aquesta peça i Electra, que és la seva amant, d'amagat el grava, i quan s'han d'acomiadar a la parella reprodueix aquesta música, i llavors la música es converteix en el comiat, no? Que és un moment preciós. També hi ha com altres instruments en aquesta novel·la que són importants, que són el silenci i la veu. Hi ha els silencis constants d'Artemisia pel trauma de la pèrdua del fill, que omple la veu de violoncel·lada, que diu el narrador, o Maria Àngels Anglada, de Laura, que és la germana. És la veu de Laura la que fa rememorar totes aquestes experiències, no? I li explica el violinista. Hi ha diferents referències a les veus de les dues dones. Per exemple, diu que Laura cantusseja una ària de l'Orfeo amb una veu baixa a violoncel·lada. O Artemisia de vegades cantussejava estranyes melodies monòtones orientals. També és la veu de Laura amb el seu italià tocat de la cantarella grega, que recita uns versos de Quasimodo i que parlen precisament dels soldats morts, no? Diu numeri amanti soldati anonimis croci di lacrime. O l'eco de morto, morto, que també prové de Laura. Per tant, la música és una manera d'exorcitzar els fantasmes, el dolor, i de retrobar la dignitat humana, tal com veurem sobretot al Billy d'Auschwitz. De fet, Anglada tenia, no?, un poema, el primer vers del poema Arieta, que diu «Amor, temps mort, bellesa». I per últim, el Billy d'Auschwitz és la tercera de les novel·les d'aquesta trilogia. així com a Viola d'Amore, l'instrument era una metàfora d'aquell joc polifònic que dèiem intertextual, intergeneracional, aquí el violí ve a ser una metàfora de l'art, un roser en un acord de porcs, tal com va definir la Maria Àngels Anglada. És també una àncora per preservar la pròpia dignitat per part de Bronislau i Daniel, com sabeu. En aquest cas, l'estructura tampoc és del tot lineal. El primer i l'últim capítols, com sabeu, passen als anys 90 en un present contemporani l'autora, i els sis capítols del mig fan un salt al passat, a la Segona Guerra Mundial, al Camp dels Tres Rius. La novel·la s'enceta també en un concert, com passava a Viola d'Amore, en aquest cas per part del trio Isborul, a la Casa Veneciana de Cracòvia, en el 200è aniversari de la mort de Mozart. Comença tocant només el pianista Virgili Stanco, els preludis de Chopin, i després trobem dues peces de Mozart, una sonata i una sinfonia. La sonata la interpreta el trio Isborul també, i la sinfonia és a càrrec de l'orquestra de la ciutat. I aquí és on Regina toca un violí que crida l'atenció de Climent Moragues pel so que té aquell violí i es pregunta si deu ser obra d'un dels vells mestres de Cremona o bé es tracta d'un clots, la nissaga alemanya o tirolesa de violers. De fet, un dels títols de la novel·la inicial havia de ser el violer o luthier, si no m'equivoco. També havia pensat Maria Àngels Anglada en l'opció de la follia, que és una obra de Corelli, i ella escrivia també que durant l'elaboració de la novel·la i l'escriptura escoltava molta música perquè la música era important en la novel·la. I escoltava també la follia en una gravació de Gonçal Comelles, un violinista català. Però deia que la interpretació que més li agradava, que era magnífica i insuperable, era la de Jordi Savall amb la viola de gamba, que és la que jo havia enllaçat aquí, però que vosaltres també podeu trobar. I aquí he reproduït un dels fragments de la novel·la quan Bronislau ha tocat aquesta peça, que si recordeu és cap al final de la novel·la, quan ella ha de tocar amb el violí que ha construït Daniel davant dels alemanys, i diu: "Havia fet bé de triar una obra que destaqués sobretot tots els sons del violí, amb lluïment però sense acrobàcies arriscades. El risc rau en el fil prim que separa Daniel i Bronislau de la mort. Per això era important la tria de la peça, però no determinant, perquè el seu destí està en mans dels porcs, que anomenen ells. No? Però sí que la interpretació d'aquesta peça musical dona sentit l'acte de construir un violí al Lager, que en alguns moments per a Daniel havia estat absurd, i dota de dignitat al violinista, que es nega a recollir les monedes de l'estoig del violoncel·lista, no? Perquè en aquell moment ha tornat a ser persona, ha tornat a ser el músic. Bronislau no interpreta mai més aquesta peça fins molts anys més tard, representa, als anys 90, i li revenen records del camp de Daniel. I ho resumeix dient cendre tot, llevat de la música. També en el darrer capítol és d'una emoció continguda la trobada entre Bronislau, el trio Isborul i Regina. Ells li regalen la interpretació del trio de Mitilena en la intimitat de casa seva, que si recordeu, el trio de Mitilena és la peça que el violinista composa a la novel·la Artemisia. Per tant, tot hi ha un lligam. No? I Regina toca el violí de Daniel i li acaba regalant a Bronislau. Per tant, la novel·la ve a ser, bueno, que si recordeu també es clou amb la frase homèrica, però tot era cançó al capdavall. La música i la literatura s'eleven com un cant a l'esperança per combatre l'infern i l'oblit. I ara breument volia esmentar els personatges que van apareixent també, músics, en les novel·les. Començaré pel trio Isborul, que el conformen Gerda Nielsen, que és la violoncel·lista, i com deia abans, s'inspira en Gerda Arnoldsen, que és el personatge de la novel·la Els Badenbrook de Thomas Mann. I aquí hi ha una fotografia de la mare de Thomas Mann amb els seus tres fills, i aquest és Thomas Mann, perquè sembla que ell s'inspirava en la seva pròpia mare amb els trets que tenia exòtics d'origen brasiler, no? En el pèl vermell, en els trets de la cara, etc. L'altre membre del trio és Virgili Stanco, el pianista, i en unes notes, com abans comentàvem, d'Alfons Anglada, Maria Àngels Anglada va escriure que el pianista s'assemblaria amb un pou en la seva extraordinària timidesa i sensibilitat. Per tant, es va inspirar en un compositor català que estimava, que era Montpou, per crear el seu personatge de ficció. I el tercer membre del trio és el violinista enamoradís Climent Moragues, i en les notes apareixia molt sovint aquest nom de Matthew Crickboom, que va ser mestre de Marià Perelló, i Anglada fa sortir la novel·la que Climent Moragues representa que és deixeble de Marià Perelló, per tant hi havia una relació amb Matthew Crickboom. També parla del trio Fontanarosa, o aquest quadre de Fontanarosa, i sembla que fa referència al trio que van formar Crickboom, Casals i Granados a Barcelona. I de fet, Crickboom va acabar tocant el Cau Ferrat de Sitges amb Ernest Chausson, que és el compositor del poema que abans hem esmentat. Altres músics que surten són Regina, la violinista del Billy d'Auschwitz, i el nom prové de Regina o Regina Strinasaki, que era gran violinista i compositora, amiga de Mozart, qui li dedica la sonata en si bemoll K454, que hem trobat també a Viola d'Amore. Bronislau és el violinista del Camp dels Tres Rius, del Billy d'Auschwitz, i el nom el va triar perquè era el nom d'un gran violinista polonès d'aquells anys que es va negar a tocar a l'Alemanya nazi. Era Bronislau Huberman, que va néixer el 1882 i va morir el 1947 a Palestina, on va fundar l'Orquestra Filarmònica de Palestina l'any 36. I per últim, no podíem deixar de fer menció a Jacques Stromsa, que ara en parlarà l'Anna Maria Velàs, el violinista real, i també la pròpia Maria Àngels Anglada, com a melòmana i amant de la música, la seva passió per la música i el piano. De fet, ella surt també com a personatge a Viola d'Amore d'una manera molt discreta, quan s'entusiasma perquè Climent Moragues ha trobat per fi la partitura de Mozart. I ella surt allà com a personatge també. Bé, doncs moltes gràcies. Ah, sí, que havia dit... sí, potser si voleu... Com que les altres peces es poden buscar, per exemple, la interpretació que deia de Pau Casals o la de Jordi Savall, en canvi la del trio Lila, de la violinista que us he fet referència, aquest quartet per la fi del temps, que és molt bonic, podem posar un fragment. Sí.
Ja coneixia la novel·la d'Anglada?
No, ara s'ho llegirà, sí. Això només és un dels fragments perquè és una obra molt extensa. Bueno, deixem aquí per no allargar-nos. Si voleu fer algun comentari,
sí,
o...
Segur que sí, algú. Moltes gràcies. Era ben rica de referències musicals, l'obra d'Anglada. Sí. Sí, sí, sí. I vaja, aquesta era una mostra ben clara. No sé si la discografia la teníeu a casa, Mariona? Sí, la conserveu. Ella ho tenia, tot això? Sí. Per escoltar tots els vinils de la mare. Està bé. Vinils, no? Esclar.
Ah. Ah, molt bé.
Ah, està bé. I ho teniu vosaltres? Tu en tens un? Està bé. Ah, està bé. Molt bé. Molt bé.
Mira, està bé. Sí, sí, per afegir-ho.
Sí, i a més és interessant si fas classe alguna d'aquestes,
sí,
novel·les.
I tant, posar la música que ell escoltava.
Sí, sí, sí. Està bé, molt bé. Hi ha alguna altra qüestió que vulgueu plantejar-li a la Irene? Molt bé.
Ara tenim molt fàcil, no?, d'anar a buscar la, sí, música, però llavors, sí, sí, ella es creia una documentació i d'anar a buscar la música, les partitures, tot.
Sí, sí.
Molt bé, doncs, gràcies.
Molt bé. Moltes gràcies, Irene.